Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Els ximpancers no sabem si el que està mirant i no està intervenint, si...
Sí,
si s'ho està passant bé o no.
Està bé, l'observador extern.
És una qüestió que es podria aquesta. Investigar, però, clar, però encara no se sap.
El que et preguntava dels somnis, sabem si somien els micos?
No, somien, perquè, per exemple, hi ha tota la qüestió de la fase REM, uh-huh. i hi ha dates molt clares de què somien. Ara, quin és el contingut dels somnis? Això és una altra cosa, això no ho sabem.
Tenen autoconsciència del que són? Creus?
Mira, no m'estic intentant escapar de la pregunta, però em tindries que dir què representa autoconsciència per tu.
Clar, saber que jo sóc el que sóc aquí i que em diferencio del que tinc davant i fins i tot d'una espècie diferent de la que tinc davant, no? Potser no és ben bé, no és molt exacte això que estic dient, però...
No, t'entenc. Ara, jo el que faria és dues coses. La primera, una cosa que faria, et diria... Vale, em sembla molt bé, és una bona definició, entenc el que em dius. Ara digue'm, que si tu veus a una espècie que no parla i que no et pot dir tot això, què voldries veure,
clar,
per estar convençut de que té autoconsciència?
Clar.
I aleshores la segona cosa que et diria és que la consciència i, per exemple, el sentit del jo, hi ha diferents tipus del jo, i un molt bàsic, que segurament molts animals el tenen, se li diu el jo ecològic. Aquest és el jo que et permet, per exemple, quan passes per una porta, de saber quins són els límits del teu cos.
Sí, és cert.
Però és un sentit diferent del que estàs tu parlant. I això per què? Perquè és que hi ha diferents formes, i per això t'he preguntat al principi la definició que voldries utilitzar. Però hi ha alguns que està molt clar, que sí, moltes espècies ho fan, i en uns altres que és molt més difícil d'esbrinar. Més que res, penso jo, que moltes vegades això passa perquè no sabem com fer la pregunta a l'espècie que no ens pot respondre.
Clar, clar, és bona aquesta. Una altra qüestió que tinc el dubte. Cultura, mira, la cultura és una cosa també molt difícil de calibrar, no? Però jo sempre m'he quedat amb la definició que em fan els antropòlegs de la cultura. La cultura, els antropòlegs venen a dir que és tot allò que una societat ha considerat prou valuós com per traspassar-lo a la següent, no? I això és aplicable a tots els camps del coneixement, de la, bueno, com dèiem, de la cuina, del llenguatge, el que sigui, no? Els animals sempre tens la sensació des de fora, sense estudiar-los, que tenen intuïció, que tenen instint, però no sé si tenen aprenentatge cultural.
Fixa't que estàs utilitzant un tipus d'aprenentatge social, d'aprenentatge cultural molt, molt determinat, que és, tu vols, l'aprenentatge intencional i fins i tot el d'ensenyar a altres de forma intencional certes coses.
Exacte.
Vale. Jo voldria utilitzar una definició diferent. Cultura és aquell comportament que s'aprèn socialment...
Sí.
i que és transmès a partir de generacions.
Va bé, sí.
Vale. Fixa't que hi ha una diferència important amb la que tu m'has donat. La que tu m'has donat, em sembla que has insistit en la qüestió d'això té que ser intencional. La que jo t'he donat, això no ho té.
Ja.
O sigui, individus que aprenen d'altres, i aleshores això es passa a la següent generació, i a la següent, els meus col·legues, i jo inclòs, considerem que això és cultura.
Clar.
Ara, pot venir un antropòleg social i dir, no, això no és cultura perquè no heu demostrat que els ximpancers o qualsevol altra espècie no humana ho fa de forma intencional.
Clar, conscient.
Vale? Aleshores, doncs sí, d'acord, depenent de la definició que s'utilitza, aleshores pots incloure a certes espècies o a certs comportaments o fenòmens o no.
Que bo, que bo. Mira, te'n pregunto una més per parlar dels primats, però després m'agradarà preguntar-te de la resta, perquè a vegades sembla que els primats són els intel·ligents i la resta no tenen intel·ligència i segur que tenen intel·ligències concretes, no? Això suposo que és difícil saber-ho també, però la consciència de la mort, és a dir, de saber que ells moriran, com a individus, que això és una cosa molt humana, de saber que tenim un límit, encara que no el vulguem veure, però tothom te'n parla de la mort en algun moment o altre i saps que hi haurà un dia que no hi seràs. Això ho tenen els animals en general i en particular els primats?
Això és molt, molt difícil de provar.
Clar.
Molt difícil. Molt del temps que ens dediquem a investigar, a intentar pensar, primera, preguntes interessants, com la que tu has fet. Aquesta és una pregunta molt interessant. Però aleshores tenim que tractar-la empíricament. Aleshores, per tractar-la empíricament, tenim que trobar una forma de preguntar, però a un individu que no ens pot contestar, no ens pot donar una contesta a nivell verbal. Aleshores, tenim que trobar formes no verbals de fer la pregunta. El que s'ha fet, i ara durant poder els últims 10 anys, una cosa així, hi ha una cosa que es diu comparative thanatology, és tanatologia comparada, i el que s'intenta esbrinar és això, si tenen una idea de la mort. I, per exemple, quan troben un individu mort en el seu entorn,
sí,
com responen?
És bona.
El tracten de forma diferent de com, per exemple, un individu està adormit.
Sí.
I hi ha dades d'això, però les dades que hi ha no són molt, molt sistemàtiques. Aleshores, tenim més preguntes en aquest cas que respostes.
I una última que te'n faig i que jo crec que és aplicable a la resta. Evidentment tenen llenguatge propi, suposo, sigui verbal o no verbal, tant els primats com la resta dels animals. Canvien el seu llenguatge si es dirigeixen a una espècie que ells veuen que és diferent?
Sí, perquè pensa una cosa. Hi ha algunes espècies que la seva forma de comunicació que pot ser molt flexible. I aleshores el que fan és no només utilitzen les seves formes de comunicació, sinó que es poden adaptar i poden produir senyals noves per comunicar-se amb altres individus de la seva espècie o individus d'espècies diferents. Això en humans passa molt. I, per exemple, també es pot veure la gent que té gossos a casa,
sí,
això segur que ho ha vist, que hi ha determinats gossos que el que fan és que desenvolupen unes senyals que es fan per comunicar certes coses. I això el que passa és que el gos és capaç d'aprendre a utilitzar aquestes senyals per comunicar que vol anar fora, que vol menjar, que vol fer això, que vol fer allò.
Mira, ara ens ha dit una espècie animal, que són els gossos, que ara hi haurà una pila de gent que ens està escoltant a aquesta hora, Josep. Estem parlant amb el psicòleg comparat, especialista en primats, catedràtic dels orígens evolutius de la ment a la Universitat de St. Andrews, a Escòcia. Fa molts anys que aquest català viu a l'estranger, moltes dècades, i és un expert en aquest camp. Sempre s'ha dit, o hi ha un coneixement popular, que els gossos són un animal més aviat ruc, una miqueta amb no altes capacitats, diguem-ne, d'intel·ligència, comparat, per exemple, amb els gats, no? Sempre es diu, el gat és intel·ligent i el gos és una mica tonto. No sé fins a quin punt això és veritat i si els estudis han anat demostrant els últims temps que són més intel·ligents del que hem pensat o que s'ha cregut tradicionalment.
Mira, torno a una cosa que hem dit abans, i és a la qüestió de la definició, i demanaria què és intel·ligència. Perquè moltes vegades els debats que tenim entre científics no van enlloc. I el que passa és que estan parlant de coses diferents.
Clar.
Aleshores, tornem a la pregunta d'intel·ligència. És possible que la gent que dius que els gats són més intel·ligents que els gossos estan pensant en un tipus d'intel·ligència que és diferent al tipus d'intel·ligència que es veu amb els gossos?
Probable.
Per exemple, et donaré un exemple. Poder per alguna gent intel·ligència vol dir independència.
Sí.
Per una altra gent, independència vol dir obediència. Ara, tu em dius, qui és més independent, un gat o un gos?
Home, en principi
normalment és un gat.
Sí, sí.
Un gat. Aleshores podríem dir que el gat és més intel·ligent. Però què passa si utilitzem una definició que és sobre obediència o aprenentatge sobre coses que els hi ensenyem?
Ja.
Aleshores seria el gos.
Sí, és cert.
O sigui, ara el gos és més intel·ligent. Jo penso que ens tenim que allunyar de la idea d'intel·ligència per parlar d'intel·ligències en plural.
Està bé. Hi ha un, abans parlàvem també de les orques i dels dofins, que és un camp que també has estudiat. És cert que les orques, que és un animal que aquí tenim un carinyo especial per al Zoo de Barcelona, a la seva època, que hi havia una orca que es deia Ulisses, que ja fa molts anys que no hi és, però que
jo
hi havia...
Jo vaig conèixer l'Ulisses.
Vas conèixer l'Ulisses? Sí, encara sí, és viu, clar, no? Em sembla sí, que és a San Diego, diria.
Això sí que no ho sé.
Que diria
no,
que
hem,
sí.
No hem seguit en contacte, si et dic la veritat.
No heu quedat per sopar, no? Bé, no. És cert que saben imitar la veu humana, les orques?
Sí, sí, sí. Això és una cosa molt interessant, perquè quan parlàvem abans de primats, que van els primats els més intel·ligents, etc. A veure, o els que imiten millor. Això és una generalització que no, no es manté, perquè pensa que una cosa és que estan més propers a nosaltres, sí, genèticament estan més propers, fan moltes coses que són molt semblants a nosaltres, evidentment, però no ho fan tot molt semblant. Aleshores, el que passa és que hi ha altres mamífers, les orques, els dofins, que, a diferència dels primats, són molt més, tenen una capacitat d'imitar sons molt, molt més gran. Quan es pensa en intel·ligència o intel·ligències, no s'ha de pensar que els que estan més a prop de nosaltres seran els millors en tot. Pot haver una espècie que està molt allunyada de nosaltres, evolutivament, genèticament, però que ha desenvolupat unes capacitats que convergeixen amb les capacitats dels humans. Mm-hmm. I aquest és el cas de les orques i els dofins, que són, tenen molta capacitat de copiar sons, fins i tot sons, que no estan en el seu repertori vocal natural.
Mira, per la gent que ens estigui escoltant a aquesta hora, hi ha un document de veu que volíem llançar al voltant de les orques i la capacitat d'imitació, que és aquest.
Hello! Ah! Hello! Amy! Ah! Amy!
Ah! Increïble, eh?
One, two.
Això és una orca, bueno, en aquest cas reproduint un pet, no? Però les altres reproduint frases. És impressionant. Això és un estudi que va ser portat al The Guardian, que és espectacular.
Sí. Pensa una cosa, o sigui, sí, el pet, parlem del pet per un moment, si no t'importa.
Sí, cap problema.
Pensa que l'orca està fent això amb l'espiracle.
Mm-hmm.
O sigui, la habilitat que té de modular el so és impressionant. O sigui, al pet no li ha sortit bé, evidentment. És una cosa que no, això no és Amy. Però pensa les altres que hem vist abans.
Sí, sí.
Aleshores, el fet de que són capaços de no únicament copiar els sons de la seva pròpia espècie, sinó que copiar els sons d'una altra espècie amb una estructura anatòmica, l'espiracle,
perdó,
és absolutament
així,
increïble.
Josep, disculpa, hem dit així molt ràpid, l'espiracle és l'orifici, no? El forat que tenen al damunt,
exactament,
per on
sí,
veiem a vegades
sí,
que surt aigua, sí, etc. No és la, sí, vull dir, això ho estàs dient que no ho estan fent per la boca.
No, no ho estan fent per la boca.
Que és bestial. O sigui, llavors l'espiracle l'utilitzen en aquest cas com una eina de comunicació.
Sí. Això, per exemple, si a un ximpancé hagués estat capaç de produir aquest so, després Amy o 1, 2, 3 i produir això, o Hello, hauria estat una revolució.
Oh, clar,
una
clar,
cosa que, bueno, notícies a tot arreu i una cosa... És que això mai s'ha vist.
Clar. No, no, és veritat. Ens quedem a vegades amb depenent de cada circumstància, li donem la importància o no. Però des del teu punt de vista, això, aquest estudi va ser importantíssim, clar.
Sabíem, sospitàvem que els mamífers marins tenen aquesta capacitat de copiar els sons de la seva espècie. Vam intentar veure si ho podíem reproduir de forma sistemàtica i preguntar-los diferents paraules i diferents sons, etc, etc, etc. I per veure si ho podíem fer. I efectivament vam veure que sí, que ho copien, i ara això també s'ha replicat en altres estudis.
És brutal. Aquest estudi, el qual formava part en Josep Call, amb qui estem conversant, i que va ser portada al The Guardian i que parlava de una de les conclusions d'estudis seus que ha estat fent, també des d'Escòcia, des de la Universitat de Saint Andrews, al voltant de la capacitat comunicativa o de reproduir sons, en aquest cas, de les orques. Ha estat impressionant, Josep. Em queden moltes preguntes per fer-te. M'agradaria fer-ho un altre dia. El Josep Call és psicòleg, comparat a especialista en primats, catedràtic amb orígens evolutius de la ment a la Universitat de Sant Andreu, per tant, un analista, un especialista, un investigador al voltant de la intel·ligència dels animals i de la seva psicologia. Ha estat un plaer conversar amb tu i quedo per una altra ocasió, perquè em sembla que m'interessarà molt seguir parlant amb tu. Moltíssimes gràcies
molt
i una abraçada ben forta, Josep.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Xavi. Ha estat un plaer parlar amb tu i moltes gràcies pel vostre interès en la feina que fem.
Gràcies. Un quart d'una del migdia, hora d'actualitzar la informació. Nil Sant Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Pau Bonastre, bon dia.
Bon dia.
Òscar Puente acusa Alberto Núñez Feijó de ser l'artífex de tot l'assetjament contra Pedro Sánchez.
Sí, el ministre de Transports acaba de dir que el líder del PP controla l'espionatge a Pedro Sánchez per ensorrar-lo a ell i a la seva dona. Assegura que el moment és molt complicat, que el president espanyol està molt tocat i que el que queda és l'esperança perquè el partit, diu, el PSOE ja no pot fer-hi més per retenir a Sánchez. Detalls, Jordi Armenteres.
Sí, un Puente que admet que tot és molt difícil, que s'ha de donar suport a Pedro Sánchez, que no és fàcil perquè li han tocat el punt més dèbil que té la seva família, i d'això en responsabilitza directament Alberto Núñez Feijó, l'assenyala per una estratègia de clavegueres per derrotar Sánchez, perquè les urnes no ho pot fer.
¿Tiene Feijó los papeles del espionaje al suegro de Pedro Sánchez del año 2014? ¿Le han pasado ese dossier? Porque conociendo a Feijó no me creo que él se haya echado a un lado en ese tema. Es más, soy de los que cree firmemente, y desde luego esperamos una explicación del señor Feijó, que él hoy está detrás de la estrategia para socavar la vida personal y familiar de Pedro Sánchez.
Aplaudiments perquè ho acaba de dir el Congrés del PSOE de Galícia, el PSDG. Ha utilitzat molts adjectius, preocupant, complicat, sense avançar cap decisió, que el que queda dit és l'esperança perquè continuï.
Aquesta és la situació al PSOE i la campanya electoral a Catalunya, que continua també girant en part amb aquesta situació d'impàs que hi ha hores d'ara al socialisme espanyol amb la decisió de Pedro Sánchez demà dilluns. Esquerra denuncia la hipocresia que diu té el PSOE davant la repressió. Els republicans asseguren que fa molt de temps que ells l'estan patint en primera persona i que fins ara els socialistes no n'havien fet cas. N'estan parlant a aquesta hora en un acte de campanya des de Ginebra, enviat especial de RAC1 a Suïssa, Adrià Santasusagna.
Acte amb Marta Rovira i Robert Magensberg, acusats de terrorisme personal i democràtic, que estan parlant en aquests moments a mans del president Pere Aragonès i el president de grup parlamentari d'Esquerra, Josep Maria Jové, han reivindicat la feina de l'exili i han carregat contra els socialistes per ser molt tous amb la repressió que ha patit l'independentisme.
Sabem que encara avui som espiats, que tenim Pegasus, que ens segueixen, que estan intentant sempre treure qualsevol cosa, que patim no només espionatge i persecució policial, sinó també judicial.
Podem comprendre els sentiments de tothom, però nosaltres, precisament per això, sabem que l'atac no és individual, és l'atac a un projecte. La resposta és política i la resposta és no retrocedir mai.
Míting a Ginebra on s'hi ha desplaçat tot el grup parlamentari i alguns dels seus membres no veien a Rovira i Wagensberg des que van marxar a l'exili.
Fora de la política crònica de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut en un hotel de Santa Susanna, al Maresme, dues persones implicades en un enfrontament armat en una ciutat neerlandesa, Bronsom. Es tracta de dos homes qualificats com a molt perillosos i que van fugir d'aquest país centreeuropeu després de protagonitzar els fets el 14 d'abril. L'operació ha estat a mans del grup especial d'intervenció dels Mossos ja ha comptat amb el suport de la policia neerlandesa, que hauria detingut als Països Baixos també a un tercer implicat. I precisament del món, tret de sortir de l'Aràbia Saudita per la cimera internacional que intentarà posar remei a la crisi entre Israel i Hamas i perquè l'estat hebreu accepti aturar els atacs indiscriminats contra la població de la Franja de Gaza. El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, ja és al país saudita per trobar-se amb líders palestins i els càrrecs d'altres països com Qatar que treballen per aquesta treva. Amb un primer missatge del primer ministre palestí Mahmoud Abbas, que acaba de dir que només els Estats Units poden prevenir una escavatxina a Rafah. És la ciutat de la Franja on s'hi refugia, recordem-ho, la majoria de la població després del contraatac d'Israel. Sobre això, les últimes hores, el ministre d'Exteriors israelià ha assegurat que podrien suspendre la incursió en aquesta ciutat si s'arriba a un acord que garanteixi l'alliberament dels hostatges hebreus. De fet, Hamas ha difós imatges d'alguns dels retinguts encara vius més de mig any després de l'esclat del conflicte.
Als esports, ha arrencat fa pocs instants la cursa de Moto2 del Gran Premi d'Espanya de motociclisme des del circuit de Jerez. Quim Salvador.
Primera volta de 21, lidera el madrileny Manu González, seguit pel murcià Fermín Aldeguer, que tenia la pole position, i el valencià Sergio García. El gironí Albert Arenas és cinquè, l'abrenc Jeremy Alcoba desè, i el pilot de Sant Andreu de la Barca, Xavier Artigas, tanca de moment la classificació provisional a la trentena posició. Abans, a Moto3, victòria del neerlandès Colin Beyer per davant de l'andalús David Muñoz i el valencià Ivan Ortola. El també valencià Dani Olgado, setè, es manté líder del Mundial amb 6 punts de marge sobre el colombià David Alonso, que era el gran favorit, però ha caigut a la primera volta. El català Joel Esteban ha caigut a l'últim revolt lluitant per la cinquena posició. A les dues, cursa de MotoGP amb Marc Márquez buscant des de la pole position la que seria primera victòria amb Ducati.
També tenim en directe la final de la Champions femenina d'hoquei patins, que ha començat a les 12 del migdia en presència catalana. El Vilassana s'enfronta al Fraga, de moment a l'equador del primer temps, les catalanes que perden per 1-0. En futbol, a aquesta hora entrena el primer equip del Barça. És l'última sessió abans de rebre demà el València a Montjuïc. Es preveu que Xavi comparegui en roda de premsa d'aquí a menys d'una hora. Més tard, a les dues, arrencarà el primer partit d'avui de primera divisió entre el Cádiz i el Mallorca.
I com d'ull també, el temps durant tot el dia es mantindrà la inestabilitat amb ruixats i tronades a qualsevol punt del país, tot i que durant la tarda i el vespre les pluges més importants tendiran a concentrar-se entre la Catalunya Central, Girona i Barcelona. Demà arriba el plat fort d'aquest episodi, precipitacions que seran més generals i abundants i en forma de neu al Pirineu a partir d'uns 1.600 metres, tot plegat amb ambient més fred, també ventades i mala mar.
Nil, Sant Martí, Pau Bonestre, gràcies.
Fins ara.
Fins ara.
Què li passa, mossèn? Bon dia.
Estic que... bueno... Vinc de...
De què?
No,
no se't recorda del lloc?
No, no me'n recordo jo, perquè ahir vaig estar a un homenatge a Rafael Amargo.
Sí?
Sí, sí, un homenatge a Rafael Amargo. Mm-hmm. I no me'n recordo bé de gaire cosa. Però estic bé i us estimo tots.
Ha pres un trosset del pastís de Montserrat?
I tant, i m'ha revifat. Ja sabeu que no m'arriba ben...
La sang.
De natural, la sang al cap. Això m'ha arribat, bueno, tinc ja riego per tot el cuerpo.
Sí. Sí.
És excepcional, no havia vist tanta mantega des d'aquell dia que vam anar al col·le d'excursió, sí. a la de mantegues, sí, que dic. Sí, sí. Fantàstic.
Hola,
gràcies.
Molins.
Hola, bon dia.
Hola, Blai.
Hola, bon dia.
Ja sabeu què passa l'11 de maig, o no?
No.
Aquí s'acaba la democràcia, bueno, a Espanya?
No.
No? Qui s'acaba?
Que hi ha el karaoke del Via Lliure.
Hombre! Qui salga!
Jornada de reflexió.
Yeah!
Sai la la, sai la la.
Vuitena,
Mare de
Déu. Vuitena edició del...
Vuitena,
Del karaoke Eurovisiu del Via Lliure. És que ens ho haguessin dit el primer.
Sí, sí.
Per favor. Que muntem cada temporada aquí a la ràdio i que, incomprensiblement, hem de repetir cada any. Si sou oients del Via Lliure i creieu que canteu bé, que us agrada Eurovisió, que us agraden els festivals, anoteu què heu de fer per venir a participar i venir a cantar i guanyar premis i ser víctima d'un jurat professional a l'antena de RAC1. Bé, primer pas, triar una cançó eurovisiva, això és el més fàcil. Una que us agradi, una que de qualsevol país, de qualsevol any, de que hagi guanyat, que hagi perdut, el que sigui. Per exemple, aquesta.
Y estoy aquí, para quererte.
Yo soy aquel, Rafael, 1966. Blai, sabem com va acabar, te recordes o no?
Hosti, pues no.
Com amics.
Quarta, cinquena?
No recordo. Rafael, actitud una miqueta.
Eh?
Si no, podeu triar aquesta. Hombre.
Oh.
Aquesta sí que va guanyar.
Sí, sí, sí.
1974. Farà 50 anys, ha fet ara, de la victòria d'ABBA a Waterloo. Amb el Waterloo. I que llavors va fer que el festival es fes a Suècia, òbviament. Podeu anar a l'any 1979 i cantar aquesta.
Home.
Vete Viciego. Però també podeu avançar 38 anys en el temps i anar-vos a Portugal.
Salvador Sobral.
Salvador Sobral, podeu cantar, com va fer a la seu dia Antonio Baños.
Sí, molt.
El 2014 podeu triar, per exemple, la Conchita Barbuda.
Home.
És molt bonica, aquesta. Baños, també, va fer
aquesta. També. I Ja hem començat a rebre algunes notes de veu que s'han d'enviar al 606-25-64-39. Si heu triat la cançó, ja sabeu quina voleu fer, doncs ja podeu fer la mostra per fer el càsting. Per exemple, el Josep ens ha enviat aquesta.
A ver.
Fly on the wings of love, but fly, baby, fly.
Hola, Maria ens ha enviat aquesta.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son.
Molt bé, Maria.
Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son.
Bravo, bravo, per la Maria també. El poupée de cire, poupée de son, que en el seu dia va cantar també Clara Molins.
Sí, 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 efectivament.
Oh, que bé que ho vaig fer. Segur,
oh. Bueno, no ho va fer mal, no ho va fer mal.
Perdona una cosa.
Això mai us agrada que
perdona una cosa, tu saps... No, no, tu saps, saps que no hi ha ningú que li quedi bé dir que bé que ho faig, que bo que
és. Bueno, és l'única.
És lamentable.
Sí, sí. Però simplement...
Jo mai he dit, quin Rafael vaig fer aquell any, no?
Ja, però perquè tu no vas afinar tant com jo,
patètic.
O sigui, que no vaig afinar.
Un èxit objectiu, no ho dic
estat
jo.
Ha estat patètic.
Que no vaig afinar.
No ho dic jo, ho acabes de dir tu. Ai, segon pas, som, quan ja heu triat la cançó, sí, agafeu el mòbil, graveu una nota de veu cantant la cançó, la podeu anar provant com vulgueu.
En vertical, la nota de veu.
No, també. És una sí, nota sí, de veu.
Vale, vale.
I tercer i últim, enviar-lo al WhatsApp del Via Lliure. 606-25-64-39, 606-25-64-39. Ens dieu el vostre nom, el cognom, l'edat, i ens envieu el telèfon. I dimarts, dia... no sé quin dia, perquè no és correcte, triarem els escollits i podreu venir el dissabte, dia 11 de maig, a cantar el karaoke
del Via Lliure.
Que hi haurà premi. Hi haurà... Cantaràs aquest any, Blai, també?
Sí, cantaré, cantaré.
Volies sí, home, sí. Tu? Ja no.
T'has retirat. M'ho he de pensar. Vale. Si us fa molta il·lusió, m'ho puc pensar i puc intentar-ho.
Puc anunciar qui vindrà?
De, però, de,
o no?
Sí, digueu.
Es pot anunciar o no?
Sí, ve Salvador Illa. No?
No,
vindrà Salvador. Per què me'n diu?
Que és el dia de la jornada de reflexió.
Bueno, no però per reflexionar aquí al karaoke, joder.
No. Vindrà una gran cantant. Pues que no. Agrada molt al jovent. A fer de jurat.
Sí.
Una persona que ha passat per davant d'un jurat.
Sí.
O sigui, ha fet un concurs en el seu dia televisiu.
Ha passat davant d'un jurat, d'un judici.
No.
Vale, vale.
Ha passat davant d'un jurat.
Sí.
S'ha sotmès a un jurat.
Sí.
Un jurat cantant cançons eurovisives, per exemple.
Sí. Ojo.
Ai, qui és?
El dia 11 de maig, si res no falla, perquè, clar, és a saber que la cridirà una mesa electoral.
No.
Vindrà a fer de jurat. Intentarem convèncer-la perquè canti Alèxia d'Eufòria.
Oh, home!
Bravo! És ella, eh?
Alèxia, la d'Eufòria. No és l'aparato que hi ha en casa, eh? Vale, vale.
L'Alèxia.
Ni Alèxia Putellas, tampoc.
No, tampoc. Vindrà al Via Lliure, per tant, si us serveix com incentiu, us la podreu conèixer, aquí també.
Home, sí.
Notes de veu al 606-25-64-39, 606-25-64-39, si voleu venir a cantar el karaoke eurovisiu del Via Lliure, amb premis i amb diversió a raudales.
A rauix.
3 minuts i seran 2:15. Va, que de seguida arrencarem l'embalat del Via Lliure.
Perquè m'agrada sentir les energies de cada idioma i perquè no em vull perdre cap detall del guió, jo trio Cinesa Bosé. Gaudeix de l'experiència del cinema en versió original subtitulada amb la millor tecnologia, pantalla gran, so envoltant i butaques supercòmodes a Cinesa. Consulta cinemes i horaris a cinesa.es.
Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
I molt més, perquè tot el que compris en articles de running al Corte Inglés d'Avinguda Diagonal i de Plaça Catalunya té un 30% de bonificació per canviar en properes compres en esports.
Només fins al 4 de maig. Consulta les condicions de la promoció.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
El 28è Triumvirat Mediterrani et convoca el 4 i 5 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 4 i 5 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Els dissabtes i diumenges de 7 a 2 Dia Lliure amb Xavi Bundó.
Dos quarts d'una del migdia, dale.
Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. La, la, la. L'embalat del dia lliure.
Visca l'embalat, visca l'embalat, visca l'embalat. Visca l'embalat, visca l'embalat, visca l'embalat. No està pas per... Mossèn Òscar Nin, bon diumenge!
Bon diumenge, amigues! Com esteu? Ja he començat, ja me falta l'aire i no he començat a parlar, eh?
És que el Jake fa aquestes meravelles, fa tots els heavies avui, aquest mashup. Aquest remix mega fan Kind Tomorrow.
Sí, sí, sí.
Que bé que ho fa el Jake. Escolteu, com esteu totes, amigues?
Molt bé, molt bé.
Avui ens acompanya l'escolaret Don Blai Morel.
Hi ha molta gent que t'està demanant a veure si feies un especial.
És que ahir...
Vinculat, per exemple, a una cosa que va passar ahir.
Tíramela.
Sí, tíramela.
Vinga.
Dale. A veure,
Ahí estamos, venga. Dáremela, Jesús, súbete al podium. Vamos ahí todos.
Una mica de Rafaela Carrà,
sí,
una mica de...
Bueno, una miqueta. Escolta, jo ho vaig dir a Twitter.
Mira.
Ara. És que... Venga ahí. Ese Malibu con piña que no falte para María Jesús y las amigas. ¿Eh? Escolta. Tot el que sigui algarabia i tot això,
sí.
Què millor que sí. Acabar un comitè nacional federal. Del PSOE, vamos a salir a la calle,
totalment.
Que me pinchen Quevedo, que me un poquito de Rafaela, i ja està.
Totalment.
Perquè, amics, això és el que ens endurem, eh? Perquè el dilluns sortirà Pedro Sánchez
sí.
I dirà, ahí os quedáis, i... Ja em podeu fer un petonet per darrere on jo us digui...
Prou!
Que no em tornareu a veure més. Dit això, deixa'm felicitar... Perquè aquesta setmana, Xavi, sí. Vam creuar el divendres, que tu tornaves del debater
sí.
Que es va fer a la Fundació Onda,
sí.
I es vam trobar, i s'obren les portes de l'ascensor, surt el Xavi, em veu, diu, home, i tal, que ha sortit a l'EGM, que ja ha sortit sí. A l'EGM. I en aquell moment, que jo a les 12 del migdia ja tinc el cap cagat per dins, vaig pensar, ha salit a l'EGM, és que el Xavi i jo tenim un amic comú a Sant Andreu de la Barca, que li diem a l'EGM, i que, bueno, pues, i que tenia un taller de cotxes i de motos.
I de motos trucades.
Per uns números de bastidor i tal, pues bastant canviants. I jo quan el Xavi em va dir, ja ha sortit l'EGM, vaig pensar, coño, ja ha salit l'Enrique de la càrcel. I no, i em va dir, no, que és lo de la ràdio i tal, i això. Felicitats. Tot això només per dir que ens escolta ja 500 milions de persones.
Sí, sí.
I que per primer cop a la història del Via Lliure, ja era hora que es fes justícia, sí. Hi ha més gent escoltant els diumenges sí. Que els dissabtes. I amb això,
ah, sí, és veritat.
Amb això és un claro recado a... La gent ja està farta de Carpanta Antonio García Rabot, Òscar Pipades Broc i Noemí Rosmaris Baby, que venen aquí, que si mira una sèrie con el reloj i tal, i després... El Malcolm McLaren i l'altre, sí. Que ja van pels puestos amb ampolles de gin, vin...
Molt fort, això,
La gent ja s'ha cansat d'això.
La gent els hi regala whiskies,
Correcte, la gent el que vol és el embelado. El embelado. Dit això, gràcies a
totes.
Gràcies a totes. Com ja sabeu que aquesta setmana no està la nostra amiga Mireia, però ja sabeu que els dijous quedem aquí...
Està vacances, ja vull dir, que torna la setmana que ve, no passa res.
Sí, no passa res, però que els dijous quedem aquí amb el Blai, pillem unes xiveques i unes pipes, i els bancs de Infanta Carlota, doncs mirem coses amb el rellotge. I què hem vist aquest dijous?
Què heu vist?
Vam veure Thank You, Good Night, la història de Bon Jovi a Disney Plus.
Ah, sí,
fantàstics,
sí, 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 sí.
Quatre capítols que jo, ja a mi, amb el títol ja m'ha guanyat.
No, perdona, no vam tenir temps de comentar-lo, però no. Em va agradar, em sembla.
Sí, no està malament, en la sèrie,
no,
sí, sí, sí.
Ara parlarem. Ara, no són... està, ja no parlo en conya. No està malament. Ara, a mi que un títol es digui gràcies i buenas noches, sí. ja em tenen el cor guanyat.
Sí, sí, sí.
Pues escolta, quatre episodis on ens mostren 40 anys de la carrera d'una banda històrica i on s'expliquen els pros i els contres de ser una estrella mundial.
Ara, són llarguets, perquè hi ha un episodi que crec que dura una hora, ui, una hora i mitja.
Jo,
no
ho volia dir.
Ojo,
jo vaig tindre que donar el pause, veure el cop caca, vaig dutxar, vaig afaitar... Home, bueno, no. Sí.
Però llavors, o sigui, que avui farem una mica de guitarres.
Avui farem una... perquè ja se m'ha dit, ja, primer de tot, ja... hi ha el fondo surt de l'embalat,
sí.
I sempre hi ha gent allà, sí, i tal, ja m'estaven dient avui era el dia per fer lo de Quédate, cançons de Quédate i tal, un senyor que porta la conta de Twitter de Farmàcies en Fos de Casentelles, i varia gent, escolteu, sí, però jo és que ahir estava l'homenatge a Rafael Amargo, i no se puede estar en todos los lados.
No es pot, no es pot.
Por cierto, Rafael Amargo, si baja Amargo, un buchito
va.
Bé, escolteu, aquest Quédate d'ahir de la música popular, que vam veure una celebració, un moment històric a la política d'un país, acompanyat d'una banda sonora com Quédate de Quevedo, no? Imaginem, tirem enrere 40 anys, el que avui és el Quédate de Quevedo, que és música popular, pop popular, fa 40 anys van haver-hi aquests números 1 molt raros de Heavits.
Sí.
Heavits, pas puestos, eh? Ara en parlarem d'una època on van regnar les guitarres dures, les tornades clares i rockeres, quan la música urbana etiquetada com a tal ni existia, eh? El que avui escoltarem, Bon Jovi i derivats, ara ja no existeix. És història. Són records. Aquesta mena de música ja ni està present a les ràdios ni a les teles, excepte quan venen de gira o hi ha un festival on hi participen. L'eliminació de la música en directe a la televisió, dels videoclips, dels programes on apareixien aquestes bandes i de tots els estils i colors, encara que fessin playback, ara tot això ha desaparegut completament amb l'era digital pel consum massiu i descerebrat dissenyat dels despatxos de les grans discogràfiques. Sí, amics, torno a dir, dissenyat des dels despatxos de les grans discogràfiques, on, per cert, també estan les grans tiqueteres i també des del despatx de 350 metres quadrats que té el pare de Taylor Swift, amb connivencia amb les plataformes i la tecnologia. No vull dir noms ni dades, però ja sabeu que jo treballo per multinacionals de la indústria discogràfica i hi ha més enginyers informàtics i experts en màrqueting digital aquestes multinacionals que gent qui entengui de música. És així de dur i de clar. Avui, i a col·lació de Bon Jovi, volem retre un petit homenatge a tots aquests heavies. Sí, ja sé que això d'avui és rock, és més hard rock, eh? Aquests heavies històrics com Iron Maiden, el Judas Priest, Megadeth, Metallica... No parlarem avui a l'embalat d'Obituari, per l'amor de Déu, eh? És una altra mena de heavy, eh? Aquests els hi donarem de menjar a part, com també farem un especial de sempre el que dic, però abans que acabi l'any, ho prometo, a les dones solistes o que canten o toquen a bandes heavies. Les senyores més maques que hom ha vist, revolucionàries a l'estètica i en lo musical i en el feminisme molt abans i amb molt més de mèrit que les referents contemporànies d'ara. Bé, és que per mi era... i continua sent molt més fàcil ser feminista sent Karol G que sent Johann Jett, per dir una cosa. Bé, ja en parlarem d'aquest tema. Ara desgranarem la interessant història d'aquesta gent de New Jersey, que també hay que darle de comer aparte, eh? Vaya canallites, que el 86 varen treure aquest tema, que ja és indissoluble de la història del rock modern. Amigues, i ara quiero que todas mis amigas de... bueno, pues de...
Las apigas.
Las apigas.
Apigas.
Melenas al viento, les malles Animal Print ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben apretades, ben, que el fill us digui mama,
però...
que, això és body painting o és les malles del Café Onia? Que s'ho preguntin, que s'ho preguntin. Totes a ballar i a encantar aquest himne. Com diu l'amic Puiggròs de Sant Feliu de Llobregat, Patalo Heavis, living on a prayer! Tancat, està sonant, per cert, Living on a Prayer,
home, sí,
de l'àlbum del 86, Slippery When Wet, sí, de Bon Jovi. Comentava amb micro tancat que quants anys tenies, Clara Molins, i jo cantaves aquesta cançó?
O sigui, hauria tenir, no, no aquesta cançó, jo bueno, recordo molt It's My Life,
It's
que,
my life,
que podria ser aquesta, perquè totes s'assemblen una mica.
It's My Life és de 2000, 24 anys.
Doncs sí, sí, jo tenia 9 anys, 8 o 9 anys, o alguna cosa així, cantant-la tot pulmó a la festeta de l'últim dia de les colònies.
Molt bé, però fíjate que se
pot... Com si fos la cosa més guai del món.
Se pot ser... la subdirectora del programa més escoltat els caps de setmana a Catalunya, i també un puntito heavy,
ara,
aquest puntet heavy, amigues, escolteu, aquest Living on a Prayer està dins del disco del 86 de Slippery When Wet. Nois, 28 milions de còpies venudes al seu any. 28 milions de persones que van al Pricap Prat, a Disco Castelló, a la cinta, al CD o el vinilo. Nois, aquest disco, ells van treure un primer al 84, que té un mític tema que es diu Runaway, que no el posarem perquè he tirat més de hits i tal, perquè vull explicar unes altres coses, però escolteu, van passar una miqueta del glam metal rock, amb aquells cabells crepats, aquella estètica, van començar a rebaixar una miqueta aquell perfil, i de més que heavy ja eren rockerillos duritos. Aquell media melenita, Bon Jovi amb aquella media melenita i tot allò. Doncs bé, amics, arriba, per cert, deixa'm fer un petit recull històric, aquesta gent es forma a New Jersey al 83. 83. És a dir, està Bon Jovi, que és, per la gent que no ho sàpigui, ve d'ascendència italiana i es diu Bon Jovi.
Bon Jovi.
Correcte. Sí, sí. Es diu John Bon Jovi.
Bon Jovi.
I pues, amb l'Àlex John Such, que era el bassista, el importantíssim el teclista, el David Rushbaum, i després entra, que és, aquest és un paper molt important en aquest grup. Estava el guitarrista dels Skid Row, que era el David Michael Sabo, no vull acudits a
no,
Sabo.
Prou,
vale?
Prou.
I entra aquest senyor que ja és història de la música del rock, que es diu Richie Sambora, que el guitarra que el 2013 va fotre el camp. Hi ha gent, als que ens agrada la música i tenim una edat ja, encara que no siguis heavy, no t'agradi Bon Jovi i tal, els noms de Richie Sambora, John Bon Jovi i Tico Torres, el bateria d'origen cubà, és patrimoni ja de la història del rock. Aquest debut del 84 amb el tema Runaway, després va vindre a l'Slippery When Wet del 86, que sempre tenen dos o tres hits que són número 1, sempre, del 86 al 92. Ja ho veurem. Pues, dos anys després arriba un àlbum que es diu Com la ciutat que va néixer, que va veure néixer tot. Ara no va fer un José Luis Núñez de el disco se llama... Correcte!
Sí, sí, sí.
Treuen un disco que es diu New Jersey, que tenen aquest, i ara veiem un cert canvi ja amb l'estètica sonora de Bon Jovi i treuen aquest papinasso que també va ser número 1, que es diu Bad Medicine.
Sent uns xavals de 20 i pico d'anys, no? Jon Bon Jovi, que en tenia 20... És de l'any 62, o sigui que...
Sí.
En 26.
Home, sí, correcte, ja en tenia 26. Ja, és molt...
Ho rebentaven tot, ja està.
És molt important, New Jersey és d'aquí, ara que no ho he dit.
Home, Springsteen, no.
Home, ja, i Jofre Llombard, que va néixer allà, també.
Jofre Llombard, a la riba.
Bruce Springsteen, Jofre Llombard i Bon Jovi.
Hudson, el riu Hudson.
Al 80... Pues allà a New Jersey pues era una mica com Safari, jo veurà que hi havia, sí? Allà pues droga i poca cosa més. El Bon Jovi té un cosí que té uns estudis de gravació a Nova York, ¿vale? Y al cosí le digo, hostia, estáis ahí por robando coches por la calle, John, vente pa aquí que te voy a dar empleo. Y da que li dona curro de conserge, de videll, dels estudis de gravació, que, com es deien?
Power Station.
Atenció, està Bon Jovi ahí de vedell, de sacame la basura, tal, etcètera. Qui passava per allà cada dia? Pues allà passava per allà cada dia al Steven Tyler, al Aerosmith. Cada dia dient, què passa, Steven? Venga, vamos a pillar medio polla y con
condición
y tal. Bueno, això, no? Allà, Bon Jovi veu com graven gent de la talla de Queen, Bowie i fins i tot els Stones. Però el més important de tot això és que aquells estudis, el pianista, jo que sempre parlem de el pianista de sessió i tal, qui era? Era el Roy Beaton, que és el fundador de la E Street Band de Jofre Llombard i Bruce Springsteen.
Sí, sí.
Vale? Aleshores, és molt important,
bueno,
això.
Aquest és la Cosmovisió, o sigui, aquest és el grup d'estrelletes,
o sigui,
que hi havia.
Tu estàs cada dia... obrir-li la porta a Steve Tyler, claro. Que al final te vas a hacer cervezas con él, y hostia, pues mira, y tal, no sé qué, però el Roy Beaton, el pianista, el teclista de la E Street Band, va dir, ojo, que aquest tio té molt de talent. Tenia un altre grup, feien maquetes, ja que tens a ton cosí que té un estudi de gravació, pues aprofites que hi ha músics d'allà professionals, escoltem, ajudem a gravar aquest tema i tal. Bé, pues aquí comença aquesta llavor de Bon Jovi, no? Que arriba al 92, mentre estava Xavi Norriguis fent fotos allà a la cornisa del 92, els tipus treuen aquest discasso que suposa el trencament definitiu amb la seva imatge anterior, aquesta estètica més de glam rock, del cabell crepat, sabeu? Ja comença a deixar-se Bon Jovi la media melenita, eh? Ja ben, el cabell ben plissadet, i el 92 treuen aquest tema que ja és història de rock. Amigues, anem totes a cridar amb Keep the Faith.
Keep the faith.
Keep the faith. Què passa? Estàs sola?
Doncs
pues mantén la fe, perquè...
Bueno, no, any 92, eh?
Però què passa? Això ja no és... Sonen guitarretes dures, Richie Sambora té aquí una progressió amb la guitarra molt...
De fet, eren els dos, era Bon Jovi, Richie Sambora, sí. Les ànimes del grup, i els que escrivien les lletres i feien
però
la música.
Però aquí ja no sona tan mal, perquè el disc del 94 de Bon Jovi encara cantava falset. Aquí ja sona a rock.
Sí,
a rock,
sí,
americà, amb una tornada. I anys després, Bon Jovi va dir, escolteu, ens vam donar compte que aquestes guitarres hard rockeres i tal podia ser el nou pop. I van aconseguir Bon Jovi, una venda mainstream, aquestes guitarres van fer gires mundials pel Japó, obrint per Kiss, amb gent, amb White Snake, unes coses brutals el que van aconseguir.
Pop rock.
Pop rock, ja és això. El 92. Passen tot això, es van desgastar ja sabem, el documental surt, aquelles...
Excessos, o què?
O sigui, tu tens un fill i tornes al cap de 20 anys i el niño ja és ingeniero i s'ha separat tres veces, saps? I aquelles coses, la droga...
Sí, fan fora el baix, per exemple, la baixista del grup...
O sigui, es complica una mica.
No, perquè sempre em diu la gent, és que sempre estàs parlant de lo mateix, és que això és la història de la música. A Richie Sambora, els actors el coneix com Richie, a mi ponme la más fina. Ja sabem per on anem, no? Bueno, doncs del 92 al 2000 aquesta gent ho van rebentar. Números 1, gires internacionals... Bueno, no cal parlar de qui eren, no? Arriba el 2000...
I arriba Clara Molins.
Que arriba Clara Molins, ja arriba la Rombo i ja diu Bon Jovi. Lo voy a dejar, porque ya han sacado el dos disco la Rombo.
No, però la Molins cantava les cançons de Bon Jovi. A l'entorn de l'any 2000.
Sí, sí.
Però només coneix aquesta cançó, és la que sonava i punt, eh? Vull dir, no és allò de... M'escolto un disc sencer...
Correcte. Però aquí la Molins ha donat clau, perquè, amb tots els respectes, perquè jo també era un nen d'esplai, si a les colònies de Clara Molins estàs cantant Bon Jovi, és que allò ja no és heavy.
No, no, és
Bon Jovi va dir, mira, ens vam donar compte que nosaltres ens diferenciàvem a les bandes clàssiques de heavy perquè nosaltres no érem els Kiss, nosaltres no cantàvem tota l'estona sobre sexe, droga i rock and roll. Nosaltres feien lletres sobre la problemàtica del jovent, una mica sensació de vivir, també, i sobretot sobre temes quotidians. I això, dels temes quotidians, d'on ho va agafar Bon Jovi? Del seu admirat Bruce Springsteen, que feia aquelles cançons sobre operarios, sobre ir en un camión, sobre techo de menos, algo de la fàbrica a les 5 del matí. Tot això també ho deien en espanyol, eh? Sí, que no se s'oblidi mai, eh?
Sí, sí. No, i t'hi senties molt identificat com preadolescent amb aquestes lletres de It's my life,
correcte,
it's now or never...
Però escolta, punxem It's my life.
No, però deixa'm arribar, sí, perquè It's my life és del 2000. It's my life és un tema que es diu Crush, a l'àlbum Crush, del 2000. Què va passar el 2000 ja? Que al 90 i pico comencen a sortir grunges... alternativos, ja ve l'indie, l'indie que es converteix un altre cop en el nou pop de consum massiu, i Bon Jovi diu, tate, jo ja crec que aquí ja ho hem fet tot, portem des del 84 tocant, som una banda establerta al Rock and Roll Hall of Fame, reconeguts mundialment, escolteu, anem a baixar persiana el 2000 amb aquest tamarro que tots hem cantat molt malament, i jo el primer, i el segon, Mare Jesús, Iso Acordeón i Paz Padilla, que és It's My Life, amb F, no It's My Life. Endavant! It's my My Life, eh? I quants cops... Ai, Emma, això és pràcticament sociologia. Jo me recordo aquí, a Puestos, al 2000, a bars, sonava aquest tema, la gent cantant.
Sí, sí, sí.
Cantant total, aquest total, tema. Total. It's My Life. No sé si heu vist concerts de Bon Jovi,
sí,
fets aquí a Barcelona.
Jo els havia vist.
I però, escolta...
Ho patava moltíssim.
El 2000, la gira que estaven fent, no sé si el 2001 o tal, que ja estaven medio separándose amb el Richie Sambora...
Nin, i ara t'explicaré qui està. Era Bon Jovi,
sí.
Van Halen,
sí.
I The Pretenders.
Ole.
Imagina't.
I sabeu per què es van posar Bon Jovi també? Perquè la discogràfica, quan van fitxar per la discogràfica, van treure tots aquests discarros, els van dir, el teu cognom ens agrada molt i ens agrada molt que sigueu l'estela d'Eddie Van Halen, que al final va posar a la seva banda el seu cognom. Escolta, però va dir Bon Jovi i tal, no em va donar una embòlia. Bon Jovi en espanyol de Chamberí i avall. Això va ser el 2000, a It's My Life, amb l'àlbum Crush, que per mi ja aquí ja van baixar la persiana. Després han continuat traient temes i tal, però no és el mateix. Hi ha un tou de grups com Warren, els propis Skid Row, els Cinderella, els Slaughter... Aquesta gent li deuen molt a Bon Jovi. El hard rock canònic dels que ens agrada la música de Los Angeles, que es va coure allà, li deu molt, molt, molt aquest tiparrón de New Jersey. I, nanos, ja hem dit que té moltes connexions amb Bruce Springsteen, però, escolteu, el 93, el 93, quins van ser els amos del cotarro a l'indústria musical. Uns tipus que encara viuen i que encara mouen la cua, sí. I mai més ben dit. Amics, escoltem aquest discarro que es diu Get a Grip del 93 amb aquest tema dels Aerosmith que es diu Eat the Rich.
Era això... tremendo, Steven Tyler.
No, era tremendo, però vull recordar que els Aerosmith no es formen al 91, eh? Crec que es van formar al 73. Mm-hmm. Tenen una carrera absolutament espectacular. Aerosmith és aquell compendi de guitarres dures, hard rock, però tota aquella tradició del rock americà. I el més important, quan ni Déu coneixia els Aerosmith, Bon Jovi s'hi va fixar amb Steven Tyler amb com cantava, com vestia, la posició que tenia a l'escenari i com es manegava. I sobretot, i el més important, que això també ho va mamar dels White Snake i d'aquesta gent, els mitjos temps, les balades.
Les balades.
I recordem que ja fa molt de temps en aquest món que no escoltem, és raro escoltar un número 1 a les llistes d'èxits que sigui un baladón. Doncs, amics, escoltem ara, ens saltem un tema de la playlist que tenim, que podreu després recuperar, i escoltem aquesta balada que jo crec que és, no cal ni presentar-la. La presentarem. Nois, Crazy, d'Aerosmith. És fantàstica, és un tema real, això.
És un gran tema.
Recordem que Steven Tyler té més anys que la copeta Buffalo Bill.
No, home, però si ja ho has dit, si la banda es fot a principis dels 70.
Aquest tema és del 93. Al 93 ja li tenien que acompanyar al vàter a Steven Tyler, perquè no s'aguantava els pets. Però clar, no, és que el 93 anirà esta gente. Què m'estàs contant, nen? I molt important, aquests mig temps absolutament de fuckers, també la influència que va tindre aquest rock canallesco i de glam, també, que eren tots heteros, però semblava tot ballarins del Molino, que feien unes balades que no s'han tornat a repetir la història del rock, com per exemple aquesta dels Poison. Està sonant Every Rose Has Its Thorn del 88. Clar, estem parlant d'un de l'àlbum Up and Up, en Say Oh! Es diu així, aquest? Say
Com
Oh!
Com t'agraden les balades de Heavy Side?
Jo ho he dit sempre, ara quedaré com el... M'és igual, que quedaré com el que sóc. Jo, si em poses davant una senyora amb el cabell crepat, amb malles, amb aquells talons de 300 metres que porten, les que millor es maquillen, les que millor vesteixen, perquè van una mica entre gòtiques, recargades, barroques i tal, i és una meravella. És com ser fallera major tot l'any.
Ser heavy,
fa fallera major tot l'any. Una abraçada a totes mis amigues heavy de Barberà de Vallès, de Montcada i Bifurcació i de totes les que esteu por ahí. Sou les millors i les més guapes del món. Per l'amor de Déu. Totes aquests baladots, els Poison i tal, tenen un referent històric que no puc deixar de posar, que són els White Snake. El White Snake van treure un àlbum amb el mateix nom que el grup, el 87, que té aquesta cançó, que és un clàssic de les balades i un clàssic de Amigues, la caidita de Roma i de fer el nyogo. Sona Is This Love a l'embarat del Via Lliure. quants cops, quants cops ara ho dic, a totes les meves parelles, exparelles, quants cops he passat per la cuina per darrere? Fregant-me com una dinamo, fent-me el David Coverdale i dient-li...
Com l'estiguis escoltant del Bisbat.
Amb la mateixa cançó?
Amb aquesta cançó i dient al cau d'orella... Is this love?
No.
O és el palo de la cova que tienes en la espalda? Is this love? Vols
que s'està perdent, mossèn.
Et porti d'aquí al menjador sense que toquis amb les, els peus a terra?
No, no, prou.
Is this love?
Prou.
David Coverdale, un senyor que hem vist també aquests dies uns vídeos, el d'allò està com Julio Iglesias i l'han d'acompanyar a tots els puestos per fer pipi i caca, però és brutal aquest disco de White Snake, aquest mitja balada i mig temps. Amics, arriba l'any 87 i canvia absolutament la indústria amb aquests tios que al principi eren els yonquis de Los Angeles, uns tios que no es podia veure ni Déu, i van acabar omplint ja no només Wembley, sinó jo, hi ha un concert ara com es diu a l'equip de la NFL de Los Angeles, que són els 49ers,
els Raiders,
Raiders, una estadia allò que hi caben la mateixa gent que escolta el Via Lliure. 400.000 milions de persones cantant.
Escolta,
és espectacular. El rock.